Connexió Local, un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvingudes i benvinguts a Connexió Local. Encetant setembre i començant nova temporada. Seguim fent xarxa amb les emissores locals de les Illes, obrim espais a la cultura popular, a la història i a les iniciatives locals. Amb el Cudi Ràdio ens acostam a les excavacions que, com cada estiu, es fan a la ciutat romana de Polèntia, fent balanç d'aquesta darrera campanya amb Miquel Àngel Cau, arqueòleg i un dels seus codirectors. L'historiador Santiago Coloma ha recollit en un llibre la història dels 200 anys de l'Ajuntament de Formentera. Ho ha explicat a Ràdio Illa i avui conversam amb ell sobre la trajectòria d'aquesta institució local. Els mesos de juliol i agost, Ràdio Pollença obri els estudis a nous espais i col·laboradors. Acabam el programa amb Isolda Garcia, Matt i Will Page i Aina Marc. Coneixem els seus programes i com ha estat la seva experiència a la ràdio. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Avui comptam amb el suport tècnic de Lluís Fortesa i a la redacció. I qui vos parla? Matt de Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Les excavacions sistemàtiques a Polèntia començaren l'any 1923 i cada estiu aquell jaciment es converteix en un punt de reunió d'arqueòlegs, estudiants i voluntaris que segueixen desenterrant restes d'aquesta ciutat romana. El Cudi Ràdio també cada estiu ens conten com és aquesta tasca i parlen amb els seus participants. Enguany, l'Ajuntament ha organitzat Arqueopolèntia, tallers d'arqueologia per infants de 8 a 12 anys i alguns dels participants han explicat la seva experiència al Cudi Ràdio.
Hem trobat ceràmica, metalls, restes de cargols, restes d'animals i ossos.
Ara estem excavant per trobar un esquelet que ja han començat a veure el crani i els ossos, i que el tapen pedres molt grosses i encara tenim que arribar a destapar tota la terra de la primera capa per arribar a la segona.
Jo el que més m'ha agradat per ara és el que estem fent ara d'excavar i després segurament haurem de llevar les pedres per veure l'esquelet i l'haurem de fer anar amb pinzells i després ja tindrem una altra capa i haurem de fer el mateix amb l'altra capa.
M'ha agradat moltíssim trobar ossos, més ceràmiques i més coses. És que jo vull ser molt més com un arqueòleg, com en Tadeo Jones, i m'agrada moltíssim.
Escolta'm, el Cudi Ràdio, són nins i nines que han participat al taller Arqueopolèntia. És una de les activitats d'aquest estiu a la ciutat romana de Polèntia, que un any més ha acollit la campanya d'excavacions i el curs d'arqueologia romana Antoni Arribas. Avui volen fer balanç d'aquesta campanya i de la important i parlar també d'aquest jaciment, i per això saludam a Miquel Àngel Cau, arqueòleg, codirector de les excavacions, junt amb Catalina Mas i Esther Chávez. El tenim aquí, que ens escolta. Hola, què tal, com estàs?
Molt bones, com estàs?
Molt bé. Tancar una campanya, no?, de 2 mesos a Polèntia. Parla'ns un poc de com ha anat enguany.
Molt bé, molt cansats. 2 mesos d'excavació, aixecant-se molt prest al matí i amb molta calor, pues, al final de la campanya es nota, no?, però molt satisfets, molt agraïts al suport que ens dona el Consorci, com sabeu, Ajuntament del Cudi, Consell de Mallorca, Govern Balear i Ministeri, que són els que ens donen el finançament per poder excavar, no?, i per tant tot molt bé. Hem treballat molt, no?, com sempre sabeu que nosaltres obrim diferents sectors de la ciutat, hem treballat al nord, al barri residencial de la Portella, al Fòrum de la Ciutat, estem treballant amb la Basílica del Fòrum, aquest gran edifici públic, i després estem excavant, et referies a la introducció a un lloc molt simbòlic, no?, que és el 1923, quan comencen les excavacions, doncs estem reexcavant el lloc on van excavar el 1923, que es diu la Casa del Governador, que segurament són les termes públiques de la ciutat, i després hi ha una cisterna que hi ha per allà també en aquest sector. molt contents de com ha anat tot, uns resultats molt, molt satisfactoris.
Parlaves d'aquest any de 1923, l'any passat celebràveu els 100 anys, no, d'aquest inici, que suposes que va a un jaciment on fa tant de temps, que si fa feina, escoltàvem, aquest nins encara segueix sortint moltíssim de material, no?
És espectacular la riquesa aquest de Polentia a nivell de materials, com molt bé deien els nens, no? Materials ceràmics, metalls, fauna, restes humanes, és espectacular. De fet, com que excavem molt, anem traient molt material i generant un munt d'aquests materials arqueològics que després s'han d'estudiar, classificar, inventariar, que això és la feina que de vegades no es veu, no? Perquè la feina de l'estiu a l'excavació sí es veu, però la que fem a l'hivern a les nostres institucions és més difícil de veure. És una responsabilitat excavar en un lloc que té aquesta tradició, però ho fem amb molt de gust.
Parlaves d'aquests diferents sectors que estàu excavant, que duis molt de temps excavant. Enguany heu fet alguna troballa així a destacar?
És difícil, no, enguany no hi ha hagut una troballa espectacular
com
d'una
altres
peça
anys,
que
puguis
dir, sí, com
sí.
L'any passat que va sortir un cap d'estàtua, sí. I aquestes qüestions, però enguany, per exemple, tenim uns nivells que ens il·lustren un període de la ciutat, que són el segle VIII i IX després de Crist, que són molt mal coneguts i estem començant a trobar aquests nivells. Per tant, no és una troballa espectacular, però és tan important des del punt de vista històric perquè per nosaltres és encara molt més important que alguna troballa d'aquest sentit espectacular, no? I estem molt contents en aquest sentit, també.
Parlaves de tota aquesta feina que no es veu. Al matí excavàveu Polentia, després a l'hora baixa heu de processar, no?, totes aquestes restes. Com és aquesta feina que no es veu? En quin punt vos trobeu?
Sí, penseu que tot el que es troba s'ha de netejar, després s'ha de siglar per saber d'on venen i tot això, s'ha de documentar, s'ha de dibuixar, s'ha de classificar. Una feina que porta hores i hores i hores de feina acumulada, no? I a sobre després estan tots els informes de l'excavació, de com ha anat l'excavació, de lo que hem trobat. És a dir, és una feina que nosaltres estem 2 mesos a Polentia al camp, com si diguéssim, però és que Polentia dura tot l'any. La feina es fa durant tot l'hivern i fins al següent estiu, que és quan tornem a arribar als camps. Per tant, això és molt important que ho sapiguem, perquè és una feina molt continuada.
Hem escoltat els participants, el taller d'Arqueopolentia, també comptava amb voluntaris. Polentia també és coneguda, no?, per la seva vessant didàctica, no? És molt important també aquesta part. Parla'ns d'aquests cursos que feis d'enguany. Com ha anat la participació? Quina participació heu tingut?
Molt bé, no, és un curs d'arqueologia que és un referent en l'arqueologia hispànica i sempre tenim moltes més peticions que places que podem tenir i, per tant, sempre hem de deixar gent fora, malauradament. S'ha convertit en un referent, això és històric, és des dels anys 50 amb la Fundació Bryan, sempre ha tingut aquest caràcter didàctic, l'excavació, no? Han passat generacions i generacions d'arqueòlegs i arqueòlogues per formar-se a Polentia i aquesta tasca l'hem continuat. I el curs, nosaltres tenim un curs d'arqueologia romana que es diu Antonio Arribas, en nom d'un d'aquests directors de l'època de la Fundació Bryan, no? I sempre tenim el curs sencer, són 20 persones que venen de tot arreu, de tot arreu d'Espanya, també de l'estranger, i que venen a formar-se amb nosaltres en els camps de Polentia i que ens ajuden a treballar en el camp. I després, si em permets, és una meravella també haver sentit els nens que sentíem al principi de l'entrevista.
Quina,
no?
Com els hi agrada, no?, això de l'arqueologia des de tan petits.
Els hi encanta i els hem vist passar cada dia caminant allà al redol que ells tenien on estaven fent aquest campus, com si diguéssim, no?, i han interactuat amb nosaltres i ens han vingut a veure a les escales reals on s'estava investigant. I em feia molta gràcia, no?, veure com un es referia a Tadeo Jones, no? Com canvien els referents. Per una altra generació anterior era Indiana Jones, sí. Ara és Tadeo Jones el referent, no? M'ha semblat molt divertit.
Sí, sí, aquesta imatge de l'arqueòleg com un aventurer, com un descobridor de tresors, que encara treu, no?, entreuen els nins, tot això.
Atreu, res més lluny de la realitat, com ben saps, no?, perquè som més científics que no aventurers, no?, però encara queda aquesta mitificació. I l'altra que sempre ens passa, que no sé si a mi em passa moltes vegades, no?, jo que parles amb algú i dius, tu és que et dediques, jo a l'arqueologia, sempre diuen, ah, que xulo, jo volia haver fet arqueologia, però vaig fer econòmiques o dret, no? O sigui que sí que és cert que hi ha aquesta, en general, no?, la ciutadania, I aquesta passió inherent, no innata, per l'arqueologia, per la coneixença del passat, per les nostres avantpassats, no? Això ens ajuda també, la veritat.
Sí, i també el món romà, l'imperi romà també atreu molt, també és una etapa de la història que segueix generant moltíssim d'interès, no?
Ho és perquè sobretot ha deixat una empremta que encara nosaltres som hereus directes d'això, no? Pensau en moltes construccions, en les carreteres, en els aqueductes, en les obres d'enginyeria, o sigui, van ser uns grans precursors de coses que nosaltres tenim. El dret romà, per exemple, que encara l'estem arrossegant, per exemple. Uh-huh. I tens raó. A Mallorca tenim el no diré el problema ni el menys, però la gran força que té el nostre patrimoni talaiòtic, que també és espectacular i magnífic, no? Havia deixat que la part romana estigués una mica més, diguéssim, tapada, per dir-ho d'alguna forma, no? Però Polèntia és cert que és un referent i que atrau. Basta veure, per exemple, quan fem les jornades de portes obertes, no? Que s'omple el jaciment de gent interessada i els hi expliquem i estan amb nosaltres una estona. Jo també ens ajuda molt, ens engresca molt i ens dona molts ànims, no? Per continuar la tasca.
Sí, perquè ja per acabar, quina és la importància de la ciutat romana de Polèntia dins de tots aquests jaciments que trobam a diferents punts de tant de la península com d'Europa, no?
És una ciutat cabdal per entendre una ciutat romana de províncies a un context insular. Penseu que Polèntia, a diferència d'altres que poden haver-hi a Hispània o a la península itàlica, està en una illa. I amb un lloc estratègic, que és l'istme que separa les dues grans badies de Pollença i Alcúdia, a les rutes comercials que unien la península itàlica amb Hispània, no? I el nord d'Àfrica amb la Gàl·lia. Per tant, és un lloc cabdal, no? Diguéssim, de creuer de rutes comercials, i per això ens dona una oportunitat única per entendre aquestes ciutats romanes provincials, com es desenvolupen, sobretot en aquests contextos insulars.
Molt bé, Miquel Àngel Cau, arqueòleg, codirector de les excavacions de Polèntia. Gràcies per explicar-ho aquí a Connexió Local seguim aquestes excavacions i descobrim també amb vosaltres, mos ajudeu a entendre, no?, el nostre passat.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Fins a la pròxima. Bon hivern.
Gràcies.
Adéu.
Tres ràdios Patrimoni. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Els dilluns a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Illa.
Seguim a Connexió Local. Avui fem el primer programa de la temporada i recuperam alguns dels temes que hem escoltat aquest mesos d'estiu a les emissores de proximitat. L'historiador formenterès Santiago Colomà ha parlat a Ràdio Illa sobre la seva darrera publicació, La història dels 200 anys de l'Ajuntament de Formentera, del 1822 al 2022. Avui en volem parlar i per això el saludam. Santiago Colomà, historiador. Hola, què tal, com està?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i disposat a donar-vos la informació que em demaneu.
Encantats, nosaltres també. Explica'ns com sorgeix aquesta recerca de la història de l'Ajuntament de Formentera.
Bé, això neix d'una exposició commemorativa dels 200 anys de l'Ajuntament de Formentera que es va celebrar a Formentera a finals de l'any 2022, una exposició a la sala d'exposicions de l'Ajuntament d'ell, i a partir d'aquí s'aconseguiria que s'acabava impulsar aquesta iniciativa, va decidir que seria interessant arreplegar els textos d'aquesta exposició que els havia fet jo, per fer una publicació i adjuntar-hi fotos i documents i poder-la fer atractiu per aquesta publicació, fer-la atractiva de cara al gran públic, perquè d'això es tracta, de sí, de divulgar, de que la gent sàpiga.
De que la gent conegui un poc la història. Parlant de l'Ajuntament de Formentera, es crea l'any 1822. En quin context es constitueix aquesta institució?
Bueno, en un context complicat, perquè en aquella època encara hi havia tímids, hi havia etapes liberals i després absolutistes que anaven una miqueta pues, això, lluitant entre ells. És durant el trienni liberal de 1820 a 23 que sorgeix aquest primer ajuntament. Isidor Macavich, en la seva famosíssima història d'Eivissa, parla d'una petició que fa l'Ajuntament de Formentera, que fa, millor dit, l'alcalde de Formentera, i és la primera vegada que sentim alcalde de Formentera, no alcalde parroquial d'una de les parròquies de Formentera, perquè abans, en l'època absolutista, hi havia els alcaldes parroquials, els ajuntaments parroquials. I aquesta és la primera vegada que surt una petició feta per l'alcalde de Formentera. I, o sigui, ja endevinam aquí, ens imaginam aquí i donant per fet que aquí ja hi ha un ajuntament constitucional, que, per altra banda, la Diputació s'esforçava en que hi hagués ajuntaments constitucionals tant en Escama i Vicent com a Formentera. I és bo que Formentera va arrelar, sí, aquesta desig de creació d'un ajuntament ja constitucional liberal.
Parlem d'ajuntament. Quan parlem d'ajuntament, quines funcions tenia? S'assemblen els ajuntaments que tenim actuals o eren unes competències diferents?
No, pot haver-hi detalls diferents, però el funcionament és com el d'ara, amb unes atribucions molt semblants a les d'ara, a les que pugui tenir un ajuntament com a tal. No, no hi havia grans diferències. L'Ajuntament es reunia i discutien temes com la morositat que hi havia, que Formentera era un lloc pobre i hi havia molts de morosos, tema de tributs, si hi havia algun tema de defensa o d'ordre públic també, i si hi havia alguna necessitat d'escoles també. Però en aquell ajuntament que es va consolidant ja durant el regnat de Isabel II, aquest ajuntament és un ajuntament pobre que té problemes, que no té recursos, per exemple, per fer escoles públiques, i aquesta pobresa i aquesta falta de recursos per poder assumir coses d'interès públic com puguen ser unes escoles és que fa decidir eliminar l'Ajuntament de Formentera i convertir-se en una pedania de l'Ajuntament de Viva. I, per tant, entre 1870 i 1888 Formentera no té ajuntament propi i forma part de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa. Uh-huh. I en el document on s'especifica que això passarà a partir de l'1 de gener de 1870, es diu, i hi ha uns acords, de que a canvi de perdre aquest ajuntament i convertir-nos en pedania, Eivissa, l'Ajuntament d'Eivissa, de la capital, farà les primeres escoles públiques. Com uh-huh. així passa. Sí, en 1870 sí. Es fan les primeres escoles públiques de nenes i nenes. I és en aquest marc de pèrdua de l'Ajuntament de Formentera.
És curiós, aquest acord, avui seria impensable, no? Renunciar a una, sí, institució, a una institució pública.
D'alguna manera, és un acord també buscant solucionar problemes, no? Un acord també una mica de maduresa, de ser conscient als responsables municipals de Formentera que no poden seguir endavant amb un ajuntament amb tants pocs recursos que no és capaç de cometre inversions necessàries i capaç de sacrificar la seva pròpia existència per buscar un bé per la gent. Penseu que a partir de 1850, Formentera, quan s'hi tenia molta població, i molts ja se'n van cap a Amèrica, és un lloc pobre, l'arxiduc Lluís Salvador, que ve a Formentera el 1867, és un ajuntament que no té recursos i sense dubte Salvador el que fa és donar una mostra de pobresa. Diu que l'estructura municipal és pobra. I, de fet, al cap de poc temps de venir ell a Formentera, desapareix.
Desapareix uns anys i seguim avançant amb el temps i ja després torna...
Sí,
desapareix un temps, passa a Eivissa
i
llavors torna.
Torna perquè a partir... durant els anys que Formentera no va tenir ajuntament, hi va haver una millora econòmica grossa. O sigui, de 1870 a 1888, Formentera va crescer en la seva economia. Es produeix la privatització de les salines, el mallorquí Antoni Marroig compra unes salines importants, comença a fer inversions, la cosa va millorant. I la gent important de Formentera demana a la Diputació que torni a posar-se aquest ajuntament, es recupera el terme municipal el 1888 i un any després es torna a posar en marxa, es restableix l'Ajuntament. I a partir d'aquí, ja durant tota l'època de la restauració, fins a la dictadura d'en Primo de Rivera, és un ajuntament que va desenvolupant-se, va anant creixent una miqueta, comença molts de diners venen d'Amèrica... En fi, no és que l'Ajuntament mai hagi tingut en aquesta època una economia molt important, però diguem-ne que la situació ja no és d'aquella misèria que va originar la desaparició el 1870.
Molt bé.
Ja en el segle XX, amb en Primo de Rivera sí que hi ha un canvi dràstic, i és que en Primo substitueix l'Ajuntament democràtic per una junta de gent de confiança, de majors contribuents. Es fa aquest canvi ordenat per tots els ajuntaments d'Espanya i es fa també a Formentera, en presència de la Guàrdia Civil, que se'n van aquests regidors electes per entrar uns efectes en el règim perquè facin la funció, diguem-ne, un ajuntament nomenat a dit,
sí,
com va passar en tots els altres ajuntaments. I amb això ja arribam pràcticament a la república. En la república es va intentar modernitzar Formentera i l'Ajuntament va esmerçar recursos per millorar l'educació, per fer que l'Estat fes un port de la Sedina a la Sedina més modern per poder acollir no només les necessitats de Formentera, sinó el turisme que ja començava a arribar. I aquests projectes, malauradament, van quedar sense efecte per mort de la crisi econòmica. La urbanització de la Sedina, que era un dels grans projectes que tenia l'Ajuntament, i la modernització d'esport, que això ja venia de l'Estat, es troben en que no hi ha diners ni a nivell estatal ni a nivell de la Diputació, i tot això ja quedarà definitivament troncat ja primer per la crisi econòmica i després ja per la guerra.
Ja per la guerra. Santi, ja per acabar, perquè Guerra Civil és una altra etapa també, i després, a partir del 79, quan es restableix la democràcia, ja seria també la darrera etapa, ja, si mos pots fer una pinzellada.
Una pinzellada. En la Guerra Civil, en l'etapa republicana, el Comitè de Milícies Antifeixista va substituir a la pràctica l'Ajuntament, era qui prenia les decisions. Existia l'Ajuntament, però no era qui prenia les decisions. I després ja, amb l'ocupació franquista i el règim, doncs, els alcaldes nomenats a dit, com ja sabem, amb una manca de democràcia absoluta, com correspon a un règim dictatorial. El 79, les primeres eleccions democràtiques després d'en Franco, és escollit en Antoni Calafat Mayans com a alcalde de l'UCD, i ja després aniran a Formentera tenint un predomini bastant gran de governs del PSOE, un predomini important del vot del PSOE, que sempre ha estat molt important en aquesta etapa ja posterior al 79. El canvi més gran arriba en la conversió de l'Ajuntament o en l'adquisició per part de l'Ajuntament de competències pròpies d'un Consell Insular, que això és el 2007.
Sí.
I això, evidentment, ha eclipsat una miqueta l'Ajuntament, perquè ara ja només la gent parla de Consell. Però aquest Consell està fet sobre un Ajuntament. I és primer una elecció de regidors la que llavors possibilita que aquestes es converteixin en consellers. És veritat que ha quedat una mica eclipsat, però l'Ajuntament segueix sent la base. I ha fet, jo crec que aquest llibret el que vau fer és un petit homenatge a tota la gent, i això ho explic, jo crec que les conclusions ben explicat, que ha dedicat una part del seu temps a la cosa pública. Gent que abans eren pagesos que s'anaven un rato de llaurar o el que sigui per decidir coses d'interès comú.
Sí.
En els seus defectes, perquè ajuntaments, hi ha hagut ajuntaments corruptes, hi ha hagut alcaldes corruptes, n'hi ha hagut. Però el que queda, el que predomina, és 200 anys de gent al servei dels altres. Que això és una cosa que jo m'agrada dir, sobretot ara, que es qüestiona tant
sí.
El tema de que hi ha aquest auge de moviments d'ultradreta, que posen en qüestió totes aquestes coses, que jo crec que són coses importants, la democràcia... I institucions com l'Ajuntament de Formentera han fet el nostre portaveu durant molt de temps. Ho hauran fet millor, ho hauran fet pitjor, però ha fet l'única veu que teníem política.
Molt bé, Santiago Colomà, historiador, autor del llibre L'Ajuntament de Formentera, 200 anys d'història. Gràcies per fer-nos aquest recorregut per la història d'aquesta institució tan important per la ciutadania. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és història. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia nou.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvi.
Bon bé, soleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. Potència local. Connexió amb Ràdio Pollença.
Arribem a la recta final de Connexió Local. A Ràdio Pollença, l'estiu és sinònim de nous programes i nous col·laboradors. Avui coneixem alguns d'aquests espais que podeu escoltar a la web radiopollença.net. Un d'ells és Sense Rostre.
Hola, com estàs? Siguis on siguis, benvingut o benvingut a Sense Rostre, el programa on posem veu i ànima a històries que han quedat a l'ombra. Avui et duc una història que és pura poesia. Xerrarem d'una dona que va ser una estrella. I també un escàndol, que escrivia versos tan sensuals com afilats, que caminava sense vel pels carrers d'una ciutat que no estava acostumada a dones com ella.
A Sense Rostre, Isolda García ha explicat cada setmana la vida d'un personatge històric del que no sabem el seu nom fins al final.
Avui te xerraré d'una dona que va creuar fronteres i revolucions amb els pinzells sempre a la maleta. Va fugir del renou de dues guerres i va trobar refugi a un país llunyà, on va començar a construir mons imaginaris plens d'imatges impossibles, rituals secrets i figures que semblaven sortides d'un somni.
Així comença Sense Rostre, un programa d'aquest estiu a Ràdio Pollença. Avui volen conèixer aquest espai i també algunes de les històries que ens ha descobert i per això donem la benvinguda als estudis a Isolda García, responsable de Sense Rostre i estudiant de comunicació audiovisual. Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Moltes gràcies per venir, encantats. Quan sorgeix, Isolda, la idea de dedicar-se a teves vacances d'estiu a fer un programa a Ràdio Pollença?
Bé, Ràdio Pollença em va donar una mica aquesta oportunitat. Jo els vaig comentar que m'agradaria algun tipus de col·laboració amb elles i tot d'una se van oferir a deixar-me un espai per fer un programa i vaig estar parlant sobretot amb la Joana, que em va dir què t'interessaria fer, com t'agradaria plantejar-ho, i a poc a poc se va anar construint sense rostre, una mica des de les ganes de contar això, històries que la gent no coneix tant, i va ser una mica per acord mutu i gràcies a Ràdio Pollença les he pogut contar.
Parles de personatges o d'històries que són més desconeguts o que per qualque motiu han quedat més a l'ombra. Per què penses que és important tractar, perquè t'has fixat en això, precisament?
Jo m'he fixat en tots aquests personatges una mica perquè jo he crescut envoltada d'història i pot ser d'història que la gent no coneix tant. Els meus pares, igual que altres familiars o altres amics, són historiadors. Per tant, jo he anat a classe d'història, potser a l'ESO o al batxillerat, coneixent una part de la història que potser no et conten, no perquè els professors no vulguin, sinó perquè no entren al temari. I també me fixo molt en aquests personatges que queden una mica a l'ombra perquè sóc una persona que sempre li ha interessat molt l'activisme i la política. Per tant, quan se'm va plantejar tenir un espai a la ràdio, vaig pensar que era una bona oportunitat per compartir tots aquests personatges que no coneixem, però que també han estat importants i que tenen unes vides que potser poden ressonar en la teva i que et poden despertar interès per un àmbit o per un altre.
Parla'ns d'algun d'aquests personatges. Hem escoltat com els introdueixes. També mantens un poc el misteri fins al final, no? Escoltam la vida d'una persona sense saber el seu nom. També perquè penses també que era interessant aquesta manera d'enfocar-ho.
Penso que ho volia plantejar d'una manera una mica divertida, una mica interactiva per l'espectador, i encara que mirant enrere penso que ho hauria pogut plantejar perquè fos més interactiu, sabia que ho volia fer una mica divertit, sobretot perquè els meus pares, que són els que m'han inculcat aquesta passió per la història, sempre diuen que la història t'atrau quan qui te l'explica aconsegueix que sigui interessant. No volia fer un programa que només fos una narració normal perquè pensava que potser podria no interessar o no agradar a l'oient i preferia donar-li un toc una mica diferent.
Molt bé, i parla'ns un poc d'algun dels personatges que has explicat aquest estiu.
Crec que els personatges que més importants són per al programa són el primer, José Pérez Ocaña, o la Ocaña, i el personatge del tercer episodi, que és una poetisa, que és Gualada. Ocaña va ser, començant pel primer, sí, una mica un motiu perquè vaig fer sense rostre. El vaig conèixer a través d'un vídeo que em va sortir de TikTok en què se'l mencionava molt breument. Es parlava de la seva passió pel flamenc i també del seu estil una mica drag. I vaig trobar que era molt interessant i me'l vaig guardar una mica per recerca personal. Llavors, quan vaig estar parlant amb les de Ràdio Pollença per plantejar aquest programa, vaig pensar quins personatges podria explicar perquè fos una mica interessant, i tot d'una la Ocaña em va venir a la ment i vaig pensar que és un exemple d'un personatge molt xulo de la nostra història que la gent no coneix. I en segon lloc, Gualada és un personatge que conec des de petita perquè m'agrada moltíssim. Mon pare i ma mare ja m'havien contat la seva història. Penso que té una història molt guapa, molt xula, i que se coneixen poques poetisses de l'època, i volia tenir una excusa per contar la seva història i per compartir aquesta passió.
Conta'ns un poc aquesta història, que jo també la vaig escoltar i me va cridar molt l'atenció.
És molt xula. Gualada és una poetissa de l'Àndalus que creix en una família noble, però la mare no era noble, només el pare. Llavors, el pare de Gualada mor, s'acaba el seu regnant, i a diferència del que es pot esperar, la que agafa aquest càrrec és ella. I a part, el que fa, que és completament revolucionari, és crear una espècie d'escola o d'espai on se trobin tots els poetes i els intel·lectuals de l'època, però on sobretot ensenyava a llegir i a escriure i a transmitir la poesia a dones de classe més baixa. Per tant, va educar una generació sencera de dones en un moment on tu no t'esperes que això sigui una possibilitat.
Molt d'aquests personatges, precisament, també són dones, no?
Clar, perquè em volia centrar sobretot en tots aquells col·lectius més oprimits o més silenciats, que són els que no t'expliquen. Molts cops als llibres d'història no es parla de dones, no es parla de persones obertament LGTB. També, perquè vivim a Espanya, tenim una visió molt europecentrista i, per tant, no coneixem història d'altres continents. I em volia centrar en tot allò que per aquests motius no tenim tan a l'abast o no tenim tan a prop i necessitem fer una mica més de recerca per poder-hi arribar.
I a més, Isolda, del darrer programa l'has acomiadat amb una tertúlia amb unes historiadores parlant també sobre la història que es perd, no? Que es va perdent i que no ens arriba, a lo millor. Perquè pensaves que era important tancar amb aquesta tertúlia?
Volia fer una mica un episodi més especial per al darrer episodi de Sense Rostre. Hi vaig estar moltes setmanes pensant què podia fer, no tenia molt clar. I la darrera setmana, la setmana abans de fer l'episodi, se'm va encendre una llum i vaig dir que seria... Vaig pensar que seria molt interessant donar, com a explicar, un motiu de per què és tan important conèixer la història i la visibilitat. També per donar un sentit a tota la feina que he estat fent Sense Rostre, que volia fer de manera entretinguda, però al final és des d'aquesta posició una mica activista de compartir històries que, perquè són de col·lectius més oprimits, no arriben a la gent. I gràcies a les col·laboradores, que van ser Eva Enríquez, Natani Planells i Elena Inglada, vaig tenir una tertúlia que a mi em va agradar molt, la vaig disfrutar molt i que, gràcies a que elles són professionals en l'àmbit, van poder aportar una opinió molt completa i molt contundent.
La podem escoltar a Ràdio Pollença. Sí. Està disponible. Com ha estat l'experiència de fer un programa que t'endús ara d'aquesta experiència, d'aquest estiu?
Jo m'enduc... Bé, va ser una il·lusió enorme que m'ho donessin aquest espai per fer el programa. I m'enduc sobretot molt d'aprenentatge, perquè, clar, com quan m'has presentat o has comentat, jo sí que estudiant comunicació audiovisual, que està molt relacionada amb l'àmbit de televisió, de ràdio, i m'enduc una experiència ja des d'un primer moment de poder tocar un programa de ràdio, un estudi, un veure com és una sala de control. Penso que és una sort, perquè ja m'ha ensenyat coses que en un futur podré aplicar segurament a la meva vida laboral, i això no sempre ho pots tenir des de tan aviat.
Com deies, estàs estudiant, estàs fent comunicació audiovisual, quan se presenta ara tornes als estudis, no?, aquest hivern, i un poquet que no sé si el fet de fer ràdio també t'ha mostrat un poc camins, o clar, coses que potser t'agraden més o això.
Sí, m'ha ajudat. Ara he descobert que realment la ràdio és una part de la comunicació que m'agrada i que disfrut. Jo he tingut la sort que durant el curs he pogut tocar breument a la universitat, però amb aquesta experiència a l'estiu a Ràdio Pollença tinc un coneixement i una opinió molt més àmplia, i sé que la ràdio és una cosa que disfruto i que no sé si m'hi dedicaré en un futur, però que no me molestaria tampoc dedicar-m'hi.
Molt bé, Isolda García, responsable de Sense Rostre, un dels programes que hem escoltat aquest estiu a Ràdio Pollença i que podeu trobar a la web radiopollença.net. Enhorabona, Isolda, per aquest programa.
Gràcies.
I gràcies per explicar-ho aquí.
Moltes gràcies per convidar-me.
Connexió local.
I acabam Connexió Local amb un altre d'aquests nous espais que hem escoltat aquests mesos a Ràdio Pollença. Rebentat Anglès és un programa d'humor que presenten els germans Will i Matt Price, i així començava el seu primer programa.
Idò, aquesta cançó que sentiu ara és la introducció que identificarà el programa d'en Will i en Matt, perquè bé, en Will i en Matt van venir a fer una playlist la setmana passada i han decidit fer un programa nou aquí a la ràdio que se dirà Rebentat Anglès, i xerraran sobre temes varis que ells aniran mencionant-nos així, Will, Matt?
Lo que jo anava a dir és que me fa molta cosa que has dit Will primer. Ha dit Will i Matt.
Tothom ho diu. No. Tothom ho diu. Factos.
No.
Sí, perquè ara no ho he pensat, Matt.
No,
has vol que digui Matt i Will?
Dit, no, Matt i Will no queda bé.
Com que no?
Mira, di Matt i Will.
Matt i Will.
Di Will i Matt.
Will i Matt. Buf, tens raó.
No, no, que sí, eh?
Bé, Will i Matt, what i mil, what i Will, Matt i Will. Com ho hem de dir, bé, els tenim aquí, Aina Marc, de Ràdio Pollença, i Will i Matt.
Un plaer, gràcies per tenir-nos.
Com estàu?
Amb Will i Watt. Se m'havia passat per completament com vàrem començar el primer episodi. Ha estat un gust ara tornar a escoltar com va començar.
Cançons.
Així va ser el primer episodi, aquest principi.
Com us va presentar Naina, de fet. Naina, m'havia passat per complet, és a dir, per complet.
És que, de fet, varen arribar i els hi dic, bé, aquí hi ha col·laboradors que se presenten i no necessites fer res, i d'altres que sí que els agrada que els introdueixis, que voleu fer vosaltres. I se miren i em diuen... No ho sé.
Clar, perquè no sabíem
res. Sí.
Perquè cada episodi seguim el mateix protocol, que és no tenir gairebé res planejat.
Mentre n'han caminat a la ràdio.
Exactament. És a dir,
tens algú de xerrar avui?
No, bé, ja veurem.
Havia pensat un dos trosses, però lo seu és estirar-lo, perquè després complesqui en plan...
Dos temes, 25 minuts cada un i ja.
25 minuts, que és molt divertit. Això... Mos hem acostumbrat ja.
Vos vareu atrevir, no?, a posar-vos davant un micro.
Exacte.
De ràdio.
Sí. Home, perquè en un principi era només per fer una playlist i xerrar sobre música.
I entre cada cançó... Bé, és que va ser molt incòmode, perquè entre cada cançó la Naina diu... heu d'explicar algo, per què heu triat aquesta cançó, i saps?
Sí, que
va sortir
motivant.
En Matt,
sí.
I cada, després de cada cançó, és que me provoca bones vibres.
Sí, cada cançó,
cada
era,
cançó eh?
Tenia la mateixa motivació. Si això me fa, és a dir, si a mi me fa sentir bé, després això és l'únic que puc dir de la cançó. Sí, és que me fa sentir molt bé, ja està. Això era la motivació.
Positivitat.
I després, crec que va ser la setmana següent, que
ja
sí,
va estar.
Que tu vas dir, I si teniu un programa?
Veniu cada setmana.
I els vam enginxar, però...
I ja està.
Per venir a fer la playlist va donar una mica de feina. No va ser divertit.
Veniu.
Sí, venim. No. Molt va costar.
Això era a principi de juliol, que vau començar.
Sí.
I han passat ja dos mesos i heu fet molt de programes, no?
Ja
vos heu enganxat.
6 o 7,
sí.
6 o 7, que sempre se mos oblidem el número de l'episodi. I sempre hem de confirmar, perquè Naina s'entera de tot. I si tenim qualsevol dubte, sempre dirigim a Naina. Ai, Naina, quin episodi
és? No, però jo no m'entero de tot, però...
No, però tu també ets una part imprescindible, saps? Oh. No només és... No és
posa ordre un poc, o marca un poc.
Ordre no.
Bé, ordre...
és molt difícil posar ordre... Un pic començant a gravar, perquè és caòtic, és caòtic.
És molt... A vegades els hi puja la música, i ja s'entén.
Exacte.
Home, mira, i mos fa... Ja de tema ja, perquè tu hi ha 35 minuts...
Xerant d'avatar.
Heu explicat que penseu els temes quan aneu cap a la ràdio,
que
comentau... Quins temes han anat sortint, t'ha rebentat anglès?
El repertori... vàrem començar, de fet, si no vaig malament, vàrem tenir un segment que se deia Red Flags, bàsicament són pistes indicatius que un pot trobar en una altra persona que potser te fa un poc incòmodo, saps? Que no compagina...
Cal d'anar alerta.
Exacte.
Que és com un aviso de...
Exacte.
Sí.
Tipo, va malament.
Té un tatuatge...
Alerta.
Sí, que té un tatuatge...
Principalment cap a parelles.
Tipo, exacte.
Si te vols juntar amb una persona. I una era, per exemple, si no li agraden els animals.
Exacte. O si té tatuat un tatu molt específic a la nuca, saps?
Sí.
A nucai, per exemple.
Les ales, tio. Deixa les ales en pau.
No, les ales, vamos, però sí. I a part d'això, hem xerrat molt de pel·lícules...
Sí,
en
xerrat
de sèries, perquè a tu t'encanta Avatar.
Això m'encanta, Avatar.
T'encanta Avatar. Què més? Què hem fet durant un fin de setmana? Plans?
Experiències laborals.
Sí. Experiències laborals.
Heu parlat de la vostra feina.
Sí, hem xerrat. Sí. Delicadament.
Perquè parlem un poc de vosaltres per conèixer-vos, no? Que sou inglesos.
Sí, som anglesos.
Però parleu...
Sí, vàrem venir a Mallorca en uns 3 anyets i així que mos han criat aquí, bàsicament.
Exacte. Com se diu? Mos vàrem néixer a Anglaterra, però mos vàrem crear aquí.
Que bé repetir el que cal.
Gràcies. Vale, perfecte. Això era el que
m'ha encantat, això.
No, però des d'un 3 anyets ara tenim 24, per tant, pràcticament tota la vida tota ja la vida. Aquí. I això és com xerram. I som germans, per tant, tenim, m'agradaria pensar, aquesta naturalesa a l'hora de xerrar i tirar-nos un poc els insults.
Sí, sí, la confiança.
Són, sí, sí, són bon molt naturals, molt. És que així com els accents, és així com són en persona. Sí. En Matt, que sempre irrita una mica en Will.
Una mica.
Irrita és fort,
Ja venia conduint cap aquí, i el tio, que si et pregunta, que si quin és el teu color favorit, i coses així, no m'aixerris, tio.
I si s'ha oblidat quin és el meu nom, no, sí, no tenia ni idea. Perquè jo no sabia què esperar a l'hora de venir aquí, però és un plaer estar aquí, m'està encantant. Mai entrat en aquest edifici.
No, anava a pensar que estaríem aquí.
No, sí, jo... No,
de posar cançons...
De posar cançons, sí. De parlar del vostre propi espai, a Ràdio Pollença.
I també xerrant de coses que passen, a lo millor la setmana, com per exemple va sorgir el que va passar un concert de Coldplay i mos va donar un programa fet.
Això era un regal.
Era un regal del programa.
Els agrada molt també xerrar sobre situacions hipotètiques que possiblement no puguin arribar a passar mai, però sempre, sempre han de ficar una pregunta de què prefereixes?
Exacte.
Tu penses que tu podries...
Exacte, també.
Home, per exemple, se pensa que guanyarien en Usain Bolt.
No.
A 100 metres. No contaran tot perquè estaran 10 minuts.
No, perquè les circumstàncies eren importants. Si ell me regalàs 40% de la carrera, jo crec que li podria guanyar.
40 metres d'avantatge, li guanyaria 100, no crec.
Això és un altre assumpte, però sí, estic convençut. No, i tu després vas sortir en un carrer.
Sí, ja havia de veure'm quan...
Perquè havien d'aplicar la matemàtica.
La teoria.
La vida real.
Sí, per mi no sé si se va acabar d'entendre, però...
No.
No, perquè s'escoltava. No, un pic posis càmeres i se veu, serà encara
més... Sempre ho comenten, això.
Serà més que... És superguai, ara, perquè jo veig molt de podcasts per a YouTube.
Sí.
No en vivo a Spotify ni res d'això, sinó és...
En vídeo, visual.
En visual,
sí,
claro.
Vídeo podcast.
I és molt entretingut, saps?
Sí.
I
perquè ja és més immersiu.
Nosaltres li duim, tens diguent naina. Has de ficar...
Com si naina t'engués.
No, sí. Tu xerra amb el teu superior. Has de ficar una o dues càmeres, estaria molt xulo.
Estira les fils.
Sí. Un canal de YouTube, de la ràdio, Pollença.
Ara vos heu engrescat, no? Fer més coses.
Sí.
Home, això era la cosa més inesperada. Si tu m'haguessis dit fa un mes que estaria aquí, a IB3... per fer aquest segment.
Això no pot ser, jo només poso cançons.
Com? En quin moment? Vamos, no te crec, però aquí estic.
Però és mentida lo ràpid que han evolucionat en quant a sentir-se segurs davant un micro. Perquè va ser res.
Arribar,
sentir-se còmodes. Nosaltres
xerram així
moment.
En el dia a dia, per tant, es posar un micro davant i és el mateix.
El que va costar era tenir en compte la distància d'un micro a la boca. Sí. Això sempre...
El volum.
En el primer tras que has escoltat ara, ja em pareix que tinc un micro a la boca.
Sí, tot ho tens. I vingui cap endavant i cap enrere.
Sí, perquè mos encanta, mos excita i no sabem què fer.
Ja, hi ha qualitat aquí, eh?
No, aquí ja...
Ja m'estic escoltant superbé.
Sí, ho fem molt bé aquí, eh? Uf, que bé.
Aina, i tu també has estat uns mesos a Ràdio Pollença fent feina i ara acabes perquè estàs estudiant periodisme. De què te quedes d'aquests mesos a la ràdio? Quins moments així...
Jo sempre el que primer comenta sobre Ràdio Pollença és el bon ambient que hi ha i el lliure que m'he sentit de poder atrevir-me a fer segons quines coses que segurament sense na Joana Solivella, és la directora, i na Maria no m'hagués atrevit a fer, perquè elles han estat les primeres que m'han donat comoditat, llibertat i l'oportunitat d'aprendre sense fer-me sentir inferior per no haver estat mai a una ràdio, no? I, a més d'això, poder tocar de veres i donar-te compte de lo que has triat per estudiar, no? Perquè fins ara jo estava estudiant algo que no ho havia tocat en les mans encara, no? I gràcies a la ràdio he pogut saber que lo que havia triat estava bé per jo, en la meva opinió.
Molt bé. I també fer humor per la ràdio, no? Tenir aquests espais per poder parlar de qualsevol tema, no? També...
Sí, això un espai pareix... creatiu.
Un espai exacte, creatiu. Exacte. Que a Ràdio Pollença sempre hi ha espais d'humor, no? Tenim sí, en Robessó, han tingut la Fesera d'Ubagos, vull dir... Sempre hi ha aquest moment d'humor que pareix fàcil, però ho feis fàcil, però no ho és tant, eh?
No, perquè sorgeix del no-res. No ho tenim pensat, no tenim un pla, un protocol, no. Una normativa que seguim cada... 5 minuts d'introducció i després 10 minuts un altre tema i després, no, és que anem secs.
Han xerrat massa d'un tema.
Sí, han xerrat massa d'un tema, a vegades no han xerrat suficient, a vegades és que mai hi ha un pla, mai hi ha un protocol, i crec que això és el que potencia aquests moments graciosos, perquè surt d'una manera orgànica i natural.
Sí.
I trob que, home, tu estàs exposada 100%, no tenim res pensat mai.
No.
I tu també has d'anar... Va, uf, ara què diran? Ara
que feina cada setmana. Podeu venir amb alguna cosa preparada,
sí,
per favor?
Perquè tingui alguna cosa. Perquè
que pos, que pos, sí, següent de Pollença. Jo ho he mirat i rebentat anglès. I... Que, per cert, el nom rebentat anglès...
Oh, va ser molt divertit. Bé, almenys per part meva, perquè...
Havíem... Sí, no, perquè jo no tenia res a veure.
No, tu, és a dir, jo record que Naina mos va escriure un dia i mos va dir, bueno, si seguim endavant amb aquest programa, li hem de posar un títol, saps? Ha de tenir un nom. I després tu i jo no mos va ocorrir.
Jo només li vaig dir... I ja xerram demà o passat demà i en cada un que pensi un parell d'opcions en el que exacte, troba que s'hauria de dir un programa, exacte, i ja veurem. Ja per mi no vaig tenir cap idea.
Però jo el dia següent vaig anar a menjar amb ma mare i vàrem estar fent un brainstorming, saps? I a l'hora d'intercanviar idees me va sorgir l'idea de tant els poincins com els mallorquins com aquesta gent, li encanta prendre rebentats, sí, carajillos. Per tant, li he añadit aquest to, bé, no personal, però anglès, en aquest sentit, i he dit, pues un rebentat anglès, no sé.
No, però hi havia
més opcions.
Hi havia canguiri...
Ah, no, sí, hi havia opcions que mai sortiran a la llum. No. Això ho he de dir. Tenc una
canguiri,
llista.
Hi havia un altre molt
graciós. Sí, canguiri, també. Que més... És que tenia unes
tenies
opcions.
Tenies una llista.
Tenia una llista?
Jo crec que la tenc.
Tu creus que la tens?
Sí.
Sí. Però va ser curiós. No, crec que jo encara ho tenc a les notes, però amb si... En
durarà poc aquest brainstorming.
Sí.
Però va ser
mai sortiran a la vista.
No, mai sortiran. Pues mira, teníem...
Ah, sí, podcast names ja ho tenc. Mira, un poc de tot, buah, guiriquins. Això era un nom, sí, perquè mallorquins i guiriquins. el preu just, perquè els nostres noms són price,
sí,
i price en anglès és preu.
Sí, sí,
per tant,
sí.
El preu just, no sé, me sonava creatiu en el seu moment. Mallorquinades, Can Guiri, un d'aquí posa Can Gibraltar, no sé.
Can Gibraltar.
Aquesta era la bona.
Aquesta era la bona. Que deia Can Gibraltar. L'altre no sé si ho puc dir, per tant, no ho diré.
Ho deixem aquí. Vos podem escoltar Rebentat Anglès a la web de Ràdio, sí, Pollença, i ara seguiu amb el programa, ara per setembre, seguireu. Us sí, podrem sí, escoltar, fins... seguireu comentant els vostres temes, sí, fins que vos deixin, no?
fins que me vegi en persona me digui, tu, ja basta, no?
Sí, ja serà massa.
Ja basta, no?
O fins que mos censurin qualsevol cosa.
Ja veurem.
Molt bé.
Sí, ja està.
Molt bé, vos escoltarem, idò. Willy Price.
Tu, Willy Matt. Willy Matt. Sona millor, tu.
Sí, sona millor, Willy Matt.
Willy Matt.
Sona millor. Sí. Ho pot dir, no passa res, aquí no
sí,
hi ha
sí,
vergonya.
Sí, sí. Vinga, Willy Matt, me pronunciaré. De Rebentat Anglès, un espai de Ràdio Pollença per riure, per desconnectar, per passar-ho bé. I Aina Marc, fins ara a Ràdio Pollença. Sí. Molta sort aquest nou curs i esperam també escoltar-te.
Gràcies.
Sí. Pròxim any.
Nosaltres la volem treure un poc més,
sí,
a la ràdio.
L'heu de convidar, també.
Sí.
No, claro.
Sí, sí. I doncs, moltes gràcies.
No, a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Poc a poc s'escurcen els dies.
Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Tu ets el meu estiu de Pel de Gall. Salut i fins la setmana que ve.
I tot agafa un altre color. Me ve com una mala melancolia que em fa enyorar sa teua calor. La llum de sa lluna es van separar els nostres camins. Em va quedar aquest mal que no es cura i que sent que em crema per dins. Presoner d'aquest gran anhel de volar amb tu totes les nits, desitjant poder tocar el cel i sentir-lo en sa punta dels dits.